Bé, si no l'han vist, el recomanem que vagin a la plataforma de continguts de Ràdio Televisió Espanyola i vegin un reportatge que dura només 25 minuts. Però en aquests 25 minuts hom es fa la idea, però del tot, del que pot suposar per les persones que han estat filles d'un maltractador que a la vegada va assassinar o el pare o la mare, en aquest cas més a les dones que als homes, i com es poden desenvolupar la seva vida després d'un trauma d'aquesta magnitud. El reportatge es diu Huérfanos tras el silencio. El reportatge té molts testimonis, molts d'ells fan referència a allò que passa o allò que senten després del minut de silenci habitual quan es recorda sonora d'alguna manera a les persones assassinades per la seva parella. En aquest reportatge, des de Terrassa, parla la Paquita, que és una àvia que amb el seu marit tenen a casa seva el seu net perquè el seu gendre ha matat la seva filla de 27 punyalades i els avis tenen el net a casa seva, un net que no ha dit mai res sobre aquest assumpte, però evidentment l'àvia el porta dins marcat. La Paquita, que diu que no ha vingut ningú a ajudar-los, que s'han hagut d'espavilar sols. Un reportatge en què parla en David, que va veure com el seu pare assassinava la seva mare amb una escopeta. Un reportatge en què parla la Luz, que és germana d'una dona assassinada, que va deixar també una criatura. Parla de com la guàrdia i custòdia no es dona fins al cap de 8 mesos. Aleshores diu, bueno, i aquest nen i aquesta nena, qui l'ajuda mentrestant? I parla de la burocràcia i de tots els impediments de la burocràcia. Un reportatge en el qual parla Joaquim Tagar i es refereix a les víctimes invisibles, a quan moltes vegades, sovint sense voler, les persones parlen del fill d'un assassí i no del fill de la víctima de l'assassí, i s'interpel·la sobre si les administracions que no han pogut protegir la mare, com estan protegint aquests fills que han quedat orfes de mare. I l'Isabel Tajuelo, que és la filla també d'una dona assassinada i que textualment diu: en España sale muy barato matar, 13 años y ya está fuera. Anna Grimau condueix aquest reportatge, que comença amb el testimoni de la Paquita.
Como cada día, Paquita le guisa a su nieto para cuando regrese del instituto. Ella y su marido Francisco lo son todo para él, desde que tenía 7 años, cuando su padre asesinó a su madre y luego se suicidó.
Llamó él, el asesino, diciendo que Sandra se encontraba muy mal. Digo, vale, pues yo subo para arriba. Eran las 3:30 de la mañana, el día 21. No me se olvidará nunca. Cuando subí, lo primero que me encontré fue a mi hija, tumbada. Estaba en la cama, se la mató durmiendo. Y el niño estaba enterrado en la habitación. Le había quitado la maneta de atrás, no podía salir el niño, hasta que yo no le abrí la puerta. Cuando le abrí la puerta, se abrazó a mí. Tenía como un cortecillo o algo. Y digo, ¿cómo te ha hecho eso? Dice, porque yo, la mamá me llamaba, me decía, Ase, ayúdame. Y se abalanzó al asesino. Hay que ir para adelante, porque tenemos al crío. Si nosotros nos hundimos, el niño, ¿cómo va a subir?
Nos sentamos.
Vale.
És la Paquita. Un reportatge en què també apareix el testimoni de Teresa Peramalo, fiscal de Sala, que diu en veu alta que la justícia ha de fer el possible perquè no es pateixi més del que ja es pateix. Aquest reportatge, Huérfanos tras el silencio, fet per Anna Grimau amb Sara Boldú a la càmera, ha merescut dos premis: el Premi Joan Gomis de Periodisme Solidari i el Premi Fundación Aliados de Periodisme contra la Violència de Gènere. Anna Grimau, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç, bon dia.
S'acaben de veure aquests 25 minuts i queda un mal al cos de por, eh?
Sí, se't queda el cor encongit, la veritat, sí. Però, vaja, per nosaltres va ser un privilegi poder donar veu, no?, doncs, a aquestes víctimes de la violència de gènere, aquestes víctimes tan oblidades, tan invisibles, que sempre pensem, doncs, en les víctimes mortals, però no pensem el que comporta això, no?, i sobretot pels fills, no?, per aquests orfes. Mm-hmm.
Quan veu pensar en la, no sé, en la necessitat, l'Anna forma part també de l'equip de periodistes que posa en marxa aquest programa que es diu Report, que bueno, entenc que d'alguna manera diguem-ne fa allò que fa la televisió pública moltes vegades, que és treure temes d'aquells que a vegades molt sovint doncs queden marginats per moltes circumstàncies. Quan us veu plantejar la possibilitat de fer un reportatge dedicat als orfes de les víctimes de la violència masclista o de la violència de gènere?
Bueno, com bé dius, això és un treball d'equip. De fet, va ser una companya que ara està a Informatius i havia anat a fer el tema de la Paquita, perquè la Paquita i el seu marit van estar lluitant 7 anys per poder treure-li el cognom de l'assassí al seu net.
No? Ah, exacte.
Perquè anaven a justícia i deien que volien treure-li i li deien no, és que la llei només preveu el canvi d'ordre. I deien, no, és que nosaltres no volem un canvi d'ordre. Nosaltres el que volem és que no porti el nom de l'assassí de la nostra filla i de la seva mare. No? Uh-huh. I van estar 7 anys batallant. Llavors, aquesta companya, la Vanessa Benedicto, que va anar a cobrir aquest tema, em va dir de seguida, Anna, això té un report. Diu, no, com a societat, no mirem aquestes víctimes, no? No sé, si les tenim totalment oblidades. I realment ho vaig veure també de seguida. El director del programa i la resta pues, també ho van veure de seguida. I ens vam posar, doncs, a posar fil a l'agulla, no? No és un reportatge fàcil perquè, clar, les víctimes... És molt difícil que vulguin parlar en general, perquè, mira, puc dir que la mateixa setmana que vam anar a rodar, que estàvem rodant, però nosaltres tenim una setmana de rodatge.
D'acord.
Llavors vam començar un dilluns i teníem aparaulades dues víctimes i el dimarts ens havien caigut les dues. Perquè, clar, tu deies abans, no?, que han sigut els fills de l'assassí. No, no, és que són els fills de l'assassí.
Continuen sent-ho,
eh? Uh-huh. Clar, i això ho has de portar cada dia a la teva vida. Cada dia, llavors tens molts alts i baixos i un dia pots estar a parlar davant de la càmera com ha parlat la Issa, el David, bueno, el David perquè ella és més gran, no? Però la Issa en aquest cas, i un altre dia doncs, pots estar que estàs al psicòleg i no pots ni articular paraula amb el psicòleg perquè només sanglotes i plores, no?
S'està referint l'Anna a la Isabel Tajuelo, que és la darrera víctima que apareix en el reportatge, que és una noia jove. I ella diu, bàsicament, que bé, li van aconsellar sessions, o, òbviament, amb el psicòleg, però que el psicòleg li va dir a la segona sessió que la veia bé.
Que ja la veia bé.
Que ja la veia bé i que, per tant, ja podia continuar seguint la vida. A la segona sessió. Parla una noia jove, però una noia que parla d'una manera molt sincera.
Bueno, això el psicòleg que li havia posat, diguem-ne, la seguretat social.
Ah, exacte.
Evidentment,
sí.
Després han d'anar per privat i pagar-s'ho ells. Uh-huh. Clar, és que ens hem de posar en situació que aquests nens i nenes, no, aquests menors, clar, de cop es troben de que han perdut a la mare, de que a sobre que han perdut a la mare l'han assassinada, però és que no només l'han assassinada, sinó que a més l'ha assassinat el seu pare,
sí.
I han de poder processar tot això, que em sembla que amb tota una vida ha de ser difícil de poder processar, però és que a més queden totalment desemparats a nivell econòmic, perquè no tenen ingressos, no?
I quan els tenen, aquesta pensió d'orfandat, que assenyaleu al reportatge també, la pensió d'orfandat absoluta, que és de 700 euros al mes?
Sí, és de 700, però no tothom... Ara comença a cobrar, ara la cobra ja tothom,
sí.
Que és orfe de violència de gènere, però fins fa poc...
Que tampoc
només
la
cobraven
gran...
les mares que havien cotitzat prou.
Sí, sí. I tampoc no és la gran pensió de la vida.
Joves, les que assassinen.
Està clar. I llavors, digues, Anna.
No, que estava explicant una mica això amb el que s'enfronten, no? Llavors, són gent que tota la vida tenen alts i baixos, que no tenen mitjans econòmics, doncs per poder tirar endavant s'han de pagar una teràpia constant. I, clar, això, tot això costa molts diners, mantenir-se, i clar, són... I llavors, ara, les ajudes que han millorat una mica, doncs, per tota la feina que han fet aquests mateixos orfes, que s'han associat, no?, o que han fet la Fundació Mujeres, o que ha fet la Fiscalia, no?, de la violència contra la dona, tot això ha millorat, però, clar, igualment, quan tenen 25 anys, ja deixen de percebre. Llavors, clar, una persona de 25 anys a vegades està enmig dels estudis o està enmig de... Bueno, que és complicat.
Sí, sí. Hi ha també una part del reportatge destinat a parlar de l'impacte emocional. La psicòloga que apareix parla de la necessitat de reconstruir emocionalment a la persona, i alguns testimonis també fan referència a quelcom que de ben segur en algunes ocasions també hem vist als mitjans, aquests permisos penitenciaris que alguns creuen que tenen més en compte la persona que comés el delicte que no la víctima del delicte. Aquesta noia jove, l'Isabel Tajuelo, quan diu, bé, esclar, la persona que va matar a ma mare s'ha passat 13 anys a la presó i ja està fora.
Ja està fora, i jo me la trobaré en algun moment. 7 quilòmetres de casa i me'l trobaré qualsevol dia.
Per exacte.
Llavors, quan la vam gravar, estava a punt de sortir el seu, bueno, l'assassí. Uh-huh. Però sí, vull dir, clar, és tornar a reviure-ho tot. Vull dir, clar, en el cas de la Isabel, ella mai havia vist una mala paraula entre els seus pares. Clar, ella tenia la imatge d'una parella que normal, feliç,
d'acord,
una família unida, i de cop un dia, doncs, passa això.
Mm. A diferència d'en David, que sí que havia vist a casa seva uns pares que discutien cada dia, no?
Sí, discutien cada dia, bueno, sobretot el pare que maltractava més aviat, no? I clar, en aquest cas encara va ser més fort. Però és molt complicat. De vegades el que passa que les víctimes, per exemple, que tenim aparaulades, algunes no van sortir perquè elles mateixes havien tingut una baixada en picat.
D'acord.
Però de vegades també és pels germans, perquè a vegades tu estàs bé o pots afrontar-ho, però tens un germà petit que no vol que t'exposis, perquè si es parla d'això, ell pateix també.
Precisament anava per aquí. Mm. En l'exercici de la teva feina, i en aquest àmbit particularment, la família hi ha tingut un paper, la família al voltant de les víctimes, no surtis per televisió, no sé què, no parlis d'això, o ara vés a saber què passarà quan aquest reportatge surti i tal.
No, en el meu cas, amb les persones que vam entrevistar, no. No, uh-huh. La veritat és que no. Però puc dir que han sigut molt, molt valentes, perquè hi havia gent que era la primera vegada que ho explicava davant d'una càmera, però és que hi havia gent que era la primera vegada que ho explicava en veu alta.
D'acord.
Clar, llavors quan tocaven d'explicar i diuen, bueno, doncs ara me'n vaig a casa i ho explico a la meva família, amb detalls, abans que ho vegin per la tele.
Ja,
no?
ja.
Clar, llavors et queda realment que... És molt valuós el testimoni que ens han regalat, no?, a tota la societat, perquè és molt difícil.
Per tant, difícil,
perquè a més, com diuen el reportatge del Joaquín Tagar, també estan estigmatitzats, són els fills de la víctima, però també són els fills de l'assassí. I qui diu, no?, saps, la gent a vegades, vull dir, sobretot els pobles, els miren i diuen diu que no ho tornarà a perpetrar, que ell no repetirà el patró, no?
Allò de si ho ha fet una vegada ho farà... Vés a
saber.
Mm-hmm. Sí. Des del punt de vista professional, com t'hi acostes per poder obtenir un testimoni d'aquesta mena? Un testimoni que en algun moment entenc que gairebé l'exercici de la professió es confon amb una persona que escolta, bàsicament.
Com t'hi acostes? No sé, no. Jo no tinc recepta. T'hi acostes humanament, empàticament, amb respecte i no sé, hi ha molt d'agraïment per... Jo, molta gent em pregunta, no? Podies dormir mentre feies el reportatge? Sí. Home, va ser dur, eh? Vull dir, no és fàcil escoltar la Paquita explicant, no? Mm-hmm. Que s'ha llegit l'autòpsia i que ha vist exactament les 27 punyalades de l'assassí, on de quina part del seu cos de la seva filla li havia clavat.
Sí.
Però, clar... Evidentment et donen una lliçó de vida aquesta gent, perquè la Paquita, jo a mi la Paquita potser és la que més em va tocar, no? Perquè és una senyora de les que aixequen el país, saps què vull dir-te?
De tantes senyores,
de tantes dones, no?, que han aixecat i han continuat endavant amb guerres i que continuen cada dia del món, no?
A part que és
la
aquella...
Paquita és una persona així.
No sé si dir aquell objectiu finalista de la vida, eh? Ella sap que amb el seu home... hauran de cuidar del seu net fins on sigui en els anys que els queda.
Clar, sí. I aquesta força, no?, que treu aquesta dona per tirar endavant i per cada dia fer-li el dinar amb aquest carinyo, no?, al seu net, i podem passar-se tota aquesta amargor, tot aquest dolor, perquè al final han assassinat a la seva filla. L'han assassinat, és que és molt fort.
Està clar.
Això et volia dir que potser vaig patir-ho més com vaig minutar. Com vaig minutar i veia la Paquita cuinant, que jo ho havia viscut en directe, llavors en aquella les llàgrimes. Llavors sí.
Hi ha una part també, ho hem comentat, quan entrevistes a la fiscal de sala, Teresa Peramalo, fent referència a fins a quin punt la justícia està actuant amb diligència o acompanyant a totes aquestes víctimes perquè, com ella mateixa diu, que no pateixin més del que ja pateixen. Aquesta és, l'administració, són dues baldes que encara han de moure's molt per poder ajudar totes aquestes persones.
Sí, però la veritat és que la Fiscalia de la, contra la Violència a la Dona ha fet una tasca ingent, no? en aquesta ajuda, no? En aquesta millora de les condicions cap a... i continua treballant cada dia, no? De fet, ella ho explicava, ella és deixeble de Soledad Cazorla, que era la primera fiscal que va crear, diguem, d'alguna manera, no? La llei de violència de gènere, i que va crear una fiscalia de la dona i tot això, i va crear les beques, no? Les beques que permeten a aquests orfes poder estudiar, no? Molts que no tenen mitjans, que són, suposo que la majoria, vull dir, no tothom té la sort de que li deixen tres casoplons i amb allò pues, pot viure de... Bueno, llavors, aquesta... jo la veritat és que no, ho desconeixia em va agradar molt, no?, veure com almenys l'administració intenta millorar tots els canals, que passa que és un engranatge burocràtic, no?, tal com explica la Lucy, no?, que és aquesta... La Lucy li van assassinar a la seva germana, i la seva germana tenia tres fills i ella en té dos. I d'un dia per l'altre, tu imagina't aquesta situació, també passes de tenir cinc fills, totes les despeses de la germana i tots els deutes de la germana, la hipoteca de la germana, el cotxe de la germana, tots els papers de la germana. I clar, ella han passat 11 anys des de que han matat la seva germana i encara no ha pogut fer el dol. Diu, però si jo no he tingut temps a fer el dol.
O sigui, perquè la feina ha estat seva per poder... tirar endavant.
Clar, per tirar endavant, perquè a més ara un dels seus nebots compleix 18 anys i li recauen tots els deutes de l'assassí, li recauen al nen. Una altra de les locures, no?, d'aquesta societat i de la burocràcia, no?
El reportatge ha merescut dos premis, el Premi Joan Gómez de Periodisme Solidari i el Premi Fundación Aliados de Periodisme contra la Violència de Gènere. Com ha arribat el reportatge, aquests dos premis, teníeu previst ja presentar-lo al...
Bueno,
els
va presentar el meu cap, al Nacho Rodríguez.
D'acord.
Els va presentar ell, jo el de memòria del Joan Gómez no sabia que l'havia presentat i de fet l'altre tampoc ho sabia.
D'acord.
Vull dir, no, va ser una sorpresa. Primer ens van donar el Joan Gómez i em vaig quedar així, li vaig dir que... Diu, no, mira, ho vaig presentar jo, em va fer molta il·lusió perquè ho va fer així com de sorpresa, no?
Sí.
I el següent, que jo sí que eren uns premis que vaig veure que caducaven i sí, li vaig donar i teníem, clar, tenim molts treballs que poden anar a molts premis. Llavors va presentar un altre treball, precisament d'aquesta companya, de la Vanessa Benedicto, i que estava molt bé, que era Cortar con la tradició, sobre el tema de l'ablació de les dones, no? I de fet, no se'n recordava que el setembre havia presentat aquest també, no? I sí que al final van anar els dos i, bueno, va guanyar aquest. No, la veritat és que els dos jurats, tant aquell com el de Madrid, el Premi de Madrid, estaven molt... Bueno, que havien estat molt, molt, dèiem, molt unànimes des del primer moment de donar el premi en aquest reportatge. Mm-hmm. I, bueno, ens honora.
Quin ressò ha tingut? I si són temes que generen ressò o són temes que com que són tan incòmodes d'exposar, el ressò va per
el
un altre camí?
El reportatge?
O... Sí.
Bueno, jo crec que ha tingut un ressò dins... De... Bueno, per mi aquest reportatge només m'està portant...
Sí, no cal ni dir-ho.
Primer el regal de que em donguessin la veu doncs, totes les persones que surten al reportatge. Després, per exemple, a Andalusia una companya em va dir que havien vist que una associació, com havia sigut això, que havien vist el reportatge i que la Junta d'Andalusia havia creat unes ajudes d'acord amb una associació per haver vist el reportatge. Jo crec que en aquest sentit s'ha ajudat molt a dins del sector i els ha visibilitzat molt. Ells estan molt agraïts, vull dir, que és tota la gent que pugui estar involucrada en el tema de violència de gènere i els orfes estan molt, molt agraïts, i per nosaltres el premi ha sigut, clar, poder difondre la veu dels orfes de violència gènere ja va ser un premi, però és que a sobre, si ens donen dos premis, encara ens ajuda més a difondre-la. I a més, aquests premis tenen dotació econòmica, un és de 3.000 i l'altre és de 1.500 euros. I aquesta dotació econòmica l'hem donada a les beques.
Ah.
I amb aquesta dotació econòmica, dos orfes tindran estudis. Clar, el fet, Vicenç, que una feina que has fet tu pugui donar estudis a dos orfes de violència de gènere, bueno, això ja...
És més premi que el premi, eh?
Això sí que és el premi.
Està clar que sí. Està clar que sí. Tornem al principi. Si vostès no l'han vist, a la plataforma RTV Play, directament, o van al cercador de Google i posen Huérfanos tras el silencio, sortirà l'enllaç directament. 25 minuts de reportatge, però ens sembla que en quedaran atrapats per aquesta història encadenada de testimonis de persones que viuen aquest trauma posterior a un fet absolutament, vaja, inconcebible, d'aquells que no ens en passem per moltes vegades que el veiem, però totes les conseqüències que té per les persones més vulnerables i, òbviament, per la seva vida futura. Huérfanos tras el silencio, reportatge d'Anna Grimau amb la càmera Sandra Boldú, que ha merescut, com els dèiem, aquests dos premis. Anna, felicitats, gràcies.
Vinga, a vosaltres. Gràcies. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Que tingueu bon dia.
Igualment.
Adéu.